Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Estat Islàmic s'ha atribuït l'atemptat de la nit de Cap d'Any en una discoteca d'Istanbul. La policia ha detingut en les últimes hores 8 presumptes implicats en aquest atac que va causar la mort de 39 persones. Se sap que l'assaltant va aconseguir fugir. D'altra banda, l'actualitat la tenim, notícia que hem sabut fa poca estona, al Brasil, on una batalla entre clans rivals en una presó ha acabat amb desenes de morts. Això ha passat a la presó de Manaus, on s'han enfrontat membres d'organitzacions criminals de São Paulo, de Rio de Janeiro i de l'Amazònia. Va començar diumenge a la tarda aquest enfrontament, segons hem sabut, entre reclusos d'una presó de la ciutat de Manaus, la capital de l'estat de l'Amazònia. La batalla ha enfrontat dues faccions criminals que pugnen pel control de l'interior de la presó Anísio Jovim i ha durat gairebé, segons hem sabut també, 20 hores. També us expliquem que, malgrat la treva que teòricament està en vigor a Síria, avions turcs i russos han atacat Estat Islàmic en les últimes hores i han provocat desenes de morts. D'altra banda, també des de diferents fonts d'entitats pro drets humans hem sabut avui que uns 17.000 civils han mort a Síria el 2016, any que acabem de deixar, entre ells més de 2.000 nens, segons concretament el balanç de la Xarxa Siriana per als Drets Humans. I un últim apunt, almenys 37 morts en un atemptat a Bagdad, també reivindicat per Estat Islàmic, és el balanç provisional d'aquesta acció terrorista que ha coincidit avui amb la visita del president francès François Hollande al contingent francès desplegat a la capital iraquiana. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem per al programa La Veu de Càritas. Seguiu amb nosaltres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La fragilitat és innata en l'ésser humà. Som cridats a ser comunitat perquè res del que és humà no ens és indiferent. Càritas acull i acompanya les persones més fràgils. Aquest Nadal, col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 70 10 o accedint a caritasbcn.org.
Gràcies a Càritas, ara no em sento sola.
Ràdio Estel.
La llibertat no consisteix a fer el que vulguem, sinó a fer el que cal.
Anònim. Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit novament i feliç any nou a tothom. L'any serà feliç en la mesura en què cadascú de nosaltres, amb l'ajuda de Déu, intenti fer el bé dia rere dia. Aquest era el desig principal que el Papa Francesc expressava ahir en la Jornada Mundial de la Pau i també la festivitat de Santa Maria, Mare de Déu, en el primer dia de l'any, en definitiva. Afegia que així es construeix la pau, dient no amb els fets, per tant, aquí també entra la caritat i l'amor fratern, a l'odi i la violència, i sí a la fraternitat i a la reconciliació. El Sant Pare proposa assumir la no violència com a estil d'una política per a la pau en el seu missatge per aquesta Jornada Mundial de la Pau, mentre, lamentablement, la violència, segons recordava també Francesc, ha colpejat novament en la nit de Cap d'Any una nit de felicitacions i d'esperança, concluïa. Era a Istanbul, on almenys una quarantena de persones moria per un atemptat terrorista. Expressava finalment en forma de pregària al pontífex el seu desig que el Senyor sostingui tots els homes de bona voluntat que amb valentia treballen per afrontar la plaga del terrorisme i aquesta taca de sang que envolta el món amb una ombra de por i desconcert. Podem dir que el terrorisme és un afegit a la tasca de caritat que l'Església segueix fent i no deixa mai de fer. Unes vegades perquè l'exclusió és culpa de tots plegats, de les injustícies, de les desigualtats, i en altres casos, o bé per desastres naturals, o bé per la violència, l'odi i la guerra provocades pels mateixos éssers humans. Tot un repte al qual no som aliens des de Ràdio Estel. És per això que comencem l'any recollint aquestes paraules del Papa i fent-les nostres. Avui la diòcesi protagonista és Vic. El missatge de la setmana serà del seu delegat episcopal, el de Càritas Diocesana de Vic. Després, el nostre col·laborador Marc Riera, des de Vic mateix, conversarà uns minuts amb Coral Vázquez, coordinadora de Càritas d'Igualada. Ens explicarà una iniciativa per protegir les víctimes de la violència contra les dones. I el testimoni serà avui de Joan Calanda, voluntari de Càritas Interparroquial de Móra d'Ebre, a la diòcesi de Tortosa. El també col·laborador nostre, Agustín Castell, des de Tortosa, parlarà amb ell uns minuts. Això, les notícies, l'agenda i una mica més fins a les 9 a la Veu de Càritas. Salutacions en aquest primer programa de l'any de l'equip habitual amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Com que avui la protagonista és Vic, connectem amb el seu delegat episcopal. Ell és Ramon Donada i és qui ens oferirà aquesta primera reflexió de l'any. Ramon Donada, bona nit, bon vespre, endavant.
Bon vespre. Deixeu-me començar aquesta reflexió amb una mirada al típtic que aquest any ens arriba des de Càritas en motiu de la campanya de Nadal, que té com a lema «Cridats a ser comunitat». En llegeixo un fragment. Estem cridats a ser comunitat, això és, a aprendre a viure en comú a la mateixa casa, la terra comuna que ens acull a tots. Tenir cura de les persones i cuidar la creació són pilars fonamentals per superar la pobresa, per aconseguir una convivència en pau, en justícia i dignitat per a tothom. Aquest text que acabo de llegir ens parla d'aprendre. Ens convida a fer-nos conscients que el nostre treball pot i ha de millorar, que ens hem d'esforçar per aconseguir veritables comunitats, per creure'ns que tenim una terra comuna que ens acull a tots i que hem de cuidar, i que tothom té dret a viure-hi dignament en pau i en justícia. Cal, doncs, que cadascú de nosaltres, que cadascun dels nostres grups, reflexionant sobre com vivim, anem descobrint i aprenent què ens falta per ser una veritable comunitat. Ens hem d'esforçar a tenir cura dels nostres grups, de la nostra relació amb els altres, del nostre treball en equip, del nostre sentir-nos fills i, per tant, família de Déu. Ens cal esforçar a enfortir els lligams entre nosaltres, amb les persones amb qui compartim un treball o un projecte, la reflexió o una estona de pregària, amb la comunitat cristiana, amb les persones del barri, poble o ciutat on vivim. Ens hem d'esforçar a continuar treballant perquè amb la nostra feina paraules com pau, justícia, dignitat ja no siguin bones intencions, sinó experiència real per totes i cada una de les persones del nostre món. Ens hem d'esforçar a saber denunciar des del treball compromès i responsable les injustícies que provoquen sofriment, marginació, desigualtats i discriminació. Ens hem d'esforçar a creure'ns de veritat que és amb els altres, acceptant-nos, ajudant i deixant-nos ajudar, que arribem a Betlem i ens trobem amb Jesús que ens espera, ens mira i ens somriu. I que en els dubtes, desenganys i cansaments sempre hi ha un àngel que anuncia la bona nova. Sempre hi ha la llum de l'estrella que els mags van saber veure. Sempre hi ha algú que se'ns posa al costat com van experimentar els deixebles de Maús. I que ell, Déu fet carn de la nostra carn, per compartir amb nosaltres el seu amor, sigui qui ens omple de la seva gràcia i doni sentit al treball que fem per trobar-lo en la senzillesa i humilitat d'un pessebre. En cada una de les persones amb qui caminem, de les que trobem i de les que ens troben.
Moltes gràcies, Ramon Donada, delegat episcopal del Bisbat de Vic, de Càritas al Bisbat de Vic, per haver-nos acompanyat. Bon Nadal, el que queda de les festes, i bon any nou en la caritat. Seguim.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
Càritas Interparroquial de Mataró, Creu Roja i l'Ajuntament de la capital del Maresme han sumat esforços durant els darrers anys per obrir un supermercat per punts, que es diu L'Entorn. A mitjans del mes passat es va inaugurar el local, que atendrà un centenar de persones diàriament i que està inspirat en el darrer centre de distribució d'aliments obert a Premià. 90 voluntaris vetllaran perquè de 9 del matí a 8:45 del vespre tot funcioni correctament i perquè l'acompanyament sigui orientatiu i de suport. Està previst, a més, que en un futur també es facin activitats de suport en el mateix local, com ara cursos de llengua o inserció sociolaboral. El 16 de desembre passat, la cap del centre de Càritas d'Urgell a Puigcerdà, Anna Moré, i el representant de Cases Advocats, Alfonso Casas, van signar un acord de col·laboració per desenvolupar un servei de mediació que doni cobertura a tota la Cerdanya. L'acord permetrà oferir el servei de manera gratuïta a les persones usuàries de Càritas d'Urgell, de manera que disposin d'un mitjà alternatiu per resoldre els seus conflictes sense necessitat d'anar als tribunals. La mediació és un mètode extrajudicial de resolució de conflictes pel qual una persona imparcial i independent, el mediador, ajuda les parts enfrontades a trobar solucions que permetin resoldre les seves desavinences. El caràcter col·laboratiu de la mediació permet aconseguir acords més duradors, preservar millor les relacions de les persones implicades, evitar l'exposició innecessària davant de tercers i sotmetre els implicats a les tensions emocionals que comporten els procediments judicials. La Coral Xiroia va celebrar el dia 17 un concert de Nadal a benefici de Càritas de la Unitat Pastoral de les Parròquies del Pilar i la Magdalena de Lleida, amb una assistència de més de 200 persones que van gaudir d'un concert molt participatiu. Nens i nenes de la catequesi i del reforç escolar de la unitat van llegir poemes nadalencs i al final es va sortejar un naixement, donació d'una persona de la comunitat. Els guanys d'aquesta activitat musical van ser 866 euros. L'últim dia abans de les vacances nadalenques, al Centre Sant Domènec de Càritas Balaguer, els participants del projecte de reforç educatiu adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys dels 6 centres educatius al municipi van gaudir d'activitats diverses, com ara un berenar o fer cagar el tió. Càritas agraeix als voluntaris que van fer possible aquesta activitat, on l'objectiu del projecte segueix la pauta d'ajudar els infants a millorar el seu rendiment escolar i alhora treballar habilitats socials, d'oci i relacions amb altres companys, creant hàbits d'estudi i valors a millorar en les seves aptituds personals. El 21 de desembre, Montserrat Padilla Merino, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona i actual administradora de l'entitat, va rebre la medalla del treball President Macià que atorga la Generalitat de Catalunya, que té com a finalitat reconèixer especials mèrits, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques en l'àmbit del treball. Aquest reconeixement coincideix amb els 50 anys de la institució. Des de Càritas Diocesana de Barcelona, els seus responsables celebren que la Generalitat hagi reconegut aquesta trajectòria, la de Montserrat Padilla Merino, i donen gràcies a ella per tota la seva dedicació a Càritas. D'altra banda, cada any, Càritas Parroquial de Berga du a terme activitats diverses durant la campanya de Nadal. Enguany, la novetat ha estat la recerca de Reis Mags per poder garantir joguines noves a nens i nenes de la ciutat que es troben en situació de vulnerabilitat. La ciutadania ha respost molt positivament a aquesta crida de Càritas a Berga i 120 persones han fet possible que 171 nens i nenes tinguin joguines noves per Reis. A més d'aquesta activitat, abans, el dia 17 de desembre, Càritas va ser present a la plaça de Sant Joan, de la capital del Berguedà, durant tot el dia, amb una paradeta on s'hi podien adquirir llantions, peces de ceràmica i altres regals per ajudar els necessitats. Els vianants podien deixar els seus missatges als arbres de desitjos que hi havia a prop de la parada i a la tarda van poder escoltar la coral Xerix i ballar country amb els Rangers del Berguedà. Durant l'any 2016, les diferents diòcesis catalanes van acollir fins a 24 concerts de la Fundació Música Solidària amb el suport del grup BBVA i la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes, promogut a benefici de Càritas i per lluitar contra la pobresa infantil. Un dels darrers concerts es va celebrar a la Catedral de Sant Feliu de Llobregat. Hi van assistir prop de 300 persones i va comptar amb la presència del bisbe d'aquesta diòcesi, Agustí Cortés, i també de l'alcalde de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José. Tots van poder gaudir d'una de les obres musicals més emblemàtiques de la música barroca, el Messies de Handel. Abans del concert es va procedir a la lectura d'un manifest per part de la sotsdirectora de Càritas Diocesana de Sant Feliu en què reivindicaven els drets i la dignitat dels infants i es convidava la societat a adoptar un sistema i un estil de vida en què les persones i la cura del planeta sigui el més important. També aquest mes de desembre que acabem de deixar es va celebrar a Navàs la primera cursa urbana solidària a benefici de la taula solidària de la localitat, en què Càritas Parroquial de Navàs també va formar-ne part. Un centenar de participants, que van córrer un quilòmetre als més petits i cinc als joves i adults, van fer donatiu d'aliments com a inscripció i es repartiran a les persones més vulnerables. I un últim apunt de balanç, del 12 al 23 de desembre, la xarxa d'establiments Abacus de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears va posar en marxa una campanya solidària de recollida de joguines noves amb el lema Il·lusiona't, fem un Nadal Abacus, per lliurar a Creu Roja Joventut, la Fundació Pare Manel i Càritas Catalunya. Durant aquests dies, els socis i clients que ho van voler així van comprar joguines a les botigues d'Abacus per destinar-les a aquesta campanya. Per cada joguina recollida, Abacus n'ha aportat una altra, comprometent-se amb la tasca que realitzen les tres entitats per prevenir que nens i nenes en situació de pobresa o amb risc d'exclusió social es quedin sense joguines. La cooperativa preveia recollir fins a 6.000 joguines, un 50% més que en l'anterior campanya, per les quals Abacus n'ha aportat 6.000 més. Una part d'aquestes joguines van ser lliurades divendres passat, dia 30, a Càritas Catalunya perquè siguin repartides entre les 10 Càritas diocesanes i puguin ser lliurades aquest dijous a la nit, en la vigília del Dia de Reis, als nens i nenes d'aquelles famílies amb manca de recursos.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El treball caritatiu de la setmana.
I connectem novament amb Vic. Allà tenim Marc Riera, que conversarà durant els propers minuts amb Coral Vázquez, coordinadora de Càritas Igualada. El motiu d'aquest testimoni és l'existència d'una iniciativa per protegir les víctimes de la violència contra les dones, una de les moltes que des de Càritas es posen en marxa des de fa temps. Saludem ja Marc Riera. Bon vespre, benvingut, endavant.
Ens volem fixar en una de les moltes iniciatives que des de Càritas es porten a terme per la protecció de les dones davant de la violència masclista. Des de Càritas del Bisbat de Vic volem conèixer un dels projectes que Càritas de l'Arxiprestat Anoia Sagarra desenvolupa en aquest camp. És per això que saludem a Coral Vázquez, coordinadora de Càritas d'Igualada. Coral Vázquez, bon vespre.
Bon vespre.
El març de 2017 farà 10 anys que funciona la llar d'acollida d'urgència que, gestionada per Càritas i amb conveni amb l'administració, funciona en aquesta comarca. Si li sembla, anem a l'origen de tot. Expliquem primer de tot què és una llar d'acollida d'urgència i quina funció té.
Bé, si vols t'explico una mica l'origen. L'origen es remunta aproximadament a l'any 2006, quan des de la comarca de l'Anoia, Càritas, Arxiprestat Anoia Sagarra, vam començar a participar en els treballs d'elaboració d'un protocol per l'abordatge de la violència masclista a la comarca. Llavors, d'aquestes comissions de treball, va sorgir la necessitat de tenir un espai d'acollida, d'urgència, per a dones que havien patit, i un espai de proximitat per a dones que havien patit violència masclista i que havien d'estar acollides, havien de sortir de casa seva. En aquells moments, Càritas disposava d'un espai, d'una casa, on poder donar resposta a aquesta demanda que hi havia per part de molts professionals del territori i també d'associacions de dones, no? Perquè en aquells moments les dones havien d'anar a parar a hotels sense cap acompanyament educatiu ni cap acompanyament i contenció en aquell moment tan complicat en les seves vides. Llavors el que va sorgir de tot això és un projecte que va dissenyar Càritas i que després s'emmarca dins el que són els espais o els serveis d'atenció i acolliment d'urgències que marca la llei que després el 2008 es va aprovar per la Generalitat de Catalunya, que és el Parlament de Catalunya, que és la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Llavors, el nostre projecte s'emmarca dins d'això, dels serveis d'atenció i acolliment d'urgència, i aquesta llar, el que fa, aquests serveis el que fan són facilitar acolliment temporal de curta durada, bàsicament és un màxim de 15 dies d'estada, acolliment a les dones que han estat sotmeses a situacions de violència masclista i també als seus fills i filles si es requereix. I l'objectiu és garantir la seva seguretat personal i en aquest temps que estan a la llar activar altres recursos on puguin anar posteriorment recursos més estables.
Ens parlava una mica de la filosofia. Posem, per exemple, un cas pràctic. Quin protocol s'activa quan hi ha una persona usuària potencial d'aquest servei?
Existeix un protocol que gairebé també existeix en tots els territoris de Catalunya on les dones, un cop expressen demanda o expressen la seva problemàtica i es requereix un acolliment d'urgència, tant si és a través dels serveis socials com dels serveis especialitzats, com si és a través de les forces de seguretat, el protocol és molt fàcil. Si des d'aquests serveis es valora que hi ha un risc per a aquesta dona si continua dins del seu domicili i vol denunciar o no vol denunciar, doncs es fa una trucada amb un telèfon de guàrdia que disposem l'equip educatiu de la casa de la llar d'acollida i immediatament aquesta dona, si s'ha valorat això, el risc i la necessitat d'acolliment d'urgència per part dels professionals, immediatament aquesta dona pot ingressar a la casa.
A nivell de Càritas, quins recursos s'hi han de destinar? Estem parlant de personal de cost per poder tenir un funcionament, una llar que funciona 24 hores al dia i 365 dies l'any.
Sí, és un projecte complex per això, perquè hem de donar cobertura les 24 hores de l'any, del dia, com has dit tu, i els 365 dies de l'any. Aquí, per la gestió d'aquest projecte, des de l'inici, Càritas va fer el projecte, va cedir l'espai, la casa, però tenim un conveni amb el Consell Comarcal de la nostra comarca, de l'Anoia, que a la seva vegada rep també finançament del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, I el Càritas el que posa a disposició del projecte és la casa, el manteniment, totes les despeses que genera l'activitat del projecte, aporta una part de personal i l'altra part de l'equip educatiu és el que finança o costeja el Consell Comarcal.
Quan una persona pateix violència de gènere, necessita un acompanyament especial per l'estat de xoc, pel canvi de llar, per totes les situacions que està vivint. Quin tipus d'atenció s'ha de donar? Acompanyament, assessorament?
Uh-huh. En primer lloc, quan arriben a la casa, a la llar, el primer que s'ha de fer, normal, generalment, és una contenció emocional, perquè són dones que han hagut de sortir de manera molt ràpida del seu domicili. Moltes vegades han posat denúncies, troben en una situació que no s'havien imaginat mai que podien estar, i el que hem de fer primer és fer una contenció emocional i després valorar el risc que tenen aquestes dones, fins a quin punt les hem de protegir o no, si l'agressor encara està... Tingues en compte que és un recurs de proximitat, per tant, està en la zona, en aquests primers dies estan per la zona, llavors s'ha de valorar molt el risc que hi ha. Moltes vegades el risc s'avalua prèviament a l'ingrés a la llar, per saber si inclús és necessari aquesta família allunyar-la més del territori, ja inclús en els primers dies. I doncs una mica aquesta contenció emocional i això, i oferir allotjament temporal, això, amb les garanties de seguretat i privacitat també i de confidencialitat que requereixen aquests casos. A partir d'aquí, en les hores posteriors i en els dies posteriors, quan la dona ja va assumint la situació, és elaborar un pla de treball, tant en els serveis socials de referència d'aquesta família, si en té, amb els serveis especialitzats de violència que també tenim a la comarca, doncs elaborar amb ella un pla de treball, un pla de futur, on ella, intentem sempre que la dona que tenem sigui la pròpia protagonista del seu procés i on ella pugui prendre les decisions que, de cara al seu futur, a la seva recuperació.
És necessari haver denunciat a l'agressor? O si una dona pateix violència pot demanar una intervenció des de Càritas mateix?
No, per accedir a qualsevol recurs especialitzat en violència aquí al territori català no és imprescindible posar denúncia. Entenem que la dona ha de trobar-se amb les forces necessàries, ha d'haver pogut identificar la violència que està patint. Hem de pensar que moltes vegades les seves històries personals i les seves històries familiars fan que malgrat hagin patit molt les situacions de situacions de violència que viuen, doncs també les visquin amb certa normalitat, perquè ho tenen com molt interioritzat. Llavors, el treball previ d'identificació, d'agafar la suficient capacitat per afrontar una situació com és la denúncia cap a una persona, un home que és un agressor, però que també ha compartit una part de la seva vida amb ell, moltes vegades és el pare dels seus fills, doncs tot aquest munt de sentiments ambivalents que també hi ha en la dona, tot això s'ha de treballar molt a l'hora abans de posar una denúncia, no? Perquè després el procés de denúncia vagi endavant. Per això entenem que la denúncia no ha de ser un requisit imprescindible i en tot cas la dona ha de poder venir a Càritas o a qualsevol recurs, poder explicar la seva situació i si vol posar denúncia, posar-la, i si ella no es troba amb la suficient força per posar-la, fer un treball previ des de Càritas, des dels serveis d'atenció social de Càritas o des d'altres serveis especialitzats on la puguem derivar amb persones o amb personal més especialitzat, amb psicòlegs, amb advocats que la poden assessorar en aquest tema, fins que vagi agafant la confiança per poder prendre la decisió de posar la denúncia.
Mm-hmm. Vostè parlava abans de que aquest servei està pensat per víctimes de violència de gènere, però només pels primers 15 dies. I la pregunta que es pot fer al nostre oient és, i llavors què?
Mm-hmm. Bé, el recurs que estem parlant sí que és un recurs de 15 dies, perquè ja he dit que és un recurs d'acollida temporal i d'urgència. Hi ha altres serveis d'acollida de llarga estada, on les dones poden fer un procés més llarg de recuperació i reparació. Llavors, moltes dones que es troben que no poden tornar al seu domicili són derivades en aquests serveis, o si tornen al seu domicili també hi ha serveis especialitzats, com els serveis d'intervenció especialitzada, els CIES, i també hi ha els territoris, els CIATs, els serveis d'informació i atenció a la dona, que poden fer l'acompanyament a aquestes dones sense que hagin de quedar-se en aquest procés en solitud, sinó acompanyades i assessorades per professionals que poden estar al seu costat en aquests moments més complicats.
Una dona que va a un servei com aquest que presta Càritas aquí a l'Anoia pot fer-ho acompanyada dels seus fills. Suposo que un infant que ha conviscut amb violència de gènere també té unes necessitats d'atenció especials pel que ha viscut, pel canvi de llar.
Sí, gairebé tots els infants, els nens i nenes que arriben al servei, al nostre projecte, a la casa, tenen una sèrie de característiques comunes, no? Presenten molt sovint importants danys psicològics i també de conducta que podem relacionar doncs, amb aquest clima de violència familiar que han viscut, no? Han tingut una història vital i familiar de patiment i també de canvi, tenint en compte també que han sortit de casa seva, i faran en el futur el mateix recorregut que hagi de fer la seva mare, no? Segur també que per diversos recursos d'acollida i això doncs, també marcarà el seu desenvolupament. No? La tasca educativa que fem amb els nens i acompanyament és molt important, perquè normalment, a més, aquests nens sovint adopten les nenes molt sovint, i això ho detectem i ho veiem molt al treball a la llar, les nenes adopten el paper moltes vegades de víctima de la mare, i moltes vegades els nens, els infants barons, doncs adopten el rol que han vist en el pare, no? I totes aquestes conductes també més agressives que veiem amb els nens i més de víctima que veiem amb les nenes són també les que intentem començar a treballar des del primer dia que arriben a la llar, no? Per altra banda, a vegades també s'inverteixen els rols i, per exemple, hi ha menors que es fan una mica càrrec de les necessitats emocionals que té la mare i assumeixen doncs, responsabilitats que segurament per la seva edat no els hi correspon. No? Intentem també treballar això, el vincle de la mare amb els fills, i per això intentem establir espais lúdics on interactuïn la mare amb els fills, i bueno, tractar de treballar aquest tema des del primer dia que arriben a la casa.
Comentàvem a l'inici de la conversa que la llar farà 10 anys, el proper mes de març. Quin balanç en fan des de Càritas i quin nombre d'usuàries, dones i fills, té cada any un servei d'aquest tipus?
Bueno, quan totes les dificultats que vam tenir per posar a l'inici el servei en funcionament, que van ser moltes, ara 10 anys després, doncs ens satisfà moltíssim tot el treball que s'ha fet, que la llar d'acollida s'hagi convertit en un referent a la comarca on hem pogut donar resposta a tantes persones i acollida a tantes persones, hem atès a gairebé 200 persones, em sembla que són 200 persones entre dones i els seus fills i filles en aquests 10 anys. Jo crec que som un recurs, evidentment, que per les seves característiques no té la publicitat que ha de tenir, perquè no l'ha de tenir, no? Perquè és un recurs confidencial i de protecció, però sí que és cert que hem pogut donar resposta i som un bon servei de referència en el territori, tant a la nostra comarca com també fora de la nostra comarca, perquè sí que és veritat que les dones de la comarca de l'Anoia tenen prioritat a l'hora d'accedir al recurs, però que si hi ha plaça, doncs són dones de la resta de Catalunya que tenen aquesta necessitat d'acolliment les que també poden ser acollides, no?
Mm-hmm. El centre està a l'Anoia, una comarca relativament petita. Creu que hi ha una violència de gènere a vegades? Vull dir, una violència que existeix i que per determinades circumstàncies socials, personals, no arriba mai a aflorar?
Mm-hmm.
Que es queda a les parets de casa?
Sí, no només a la nostra comarca, no? La violència, sobretot en l'àmbit de la parella, perquè si parlem de violència masclista hi ha moltíssimes, però la violència en l'àmbit de la parella, que també és la que estem donant resposta des del projecte de Càritas ara en aquests moments, és en l'àmbit privat, però no se'ns ha d'oblidar que la violència en l'àmbit privat també és pública, no? I que ha de tenir una resposta també pública. Llavors, el que sí que hi ha molta amagada, cada cop hi ha més sensibilitat sobre el tema, hi ha també més dones que s'atreveixen, si no a denunciar, sí a buscar ajuda i recolzament per poder algun dia prendre la decisió de deixar la relació d'abús i de violència que estan patint. I a la nostra comarca hi ha la complexitat, i segurament en altres comarques de Catalunya les mateixes característiques també passa, que tenim pobles molt petits, on segurament l'accés als recursos no és el mateix que en comarques amb més població i amb, per exemple, millor transport públic per poder acudir als recursos, per poder viure tota aquesta situació d'una manera més confidencial. I sempre, des de la nostra comarca, per exemple, pensem que hi ha en l'àmbit rural moltes situacions que segurament es donen també de violència, que se'ns escapen i que hauríem de trobar la manera de poder arribar-hi.
Ja per acabar, aquesta activitat que realitzen vostès en defensa de l'eliminació de la violència contra les dones és part de l'ADN de Càritas. És allò de la lluita contra la desigualtat i la defensa dels febles? Com s'encaixa aquesta activitat en la filosofia de Càritas?
Jo penso que les dones que en aquests moments pateixen violència, la violència masclista és una de les xacres més... i un dels fenòmens més cruels que està patint la nostra societat, no? Que es basa en una manera d'entendre hem tingut una manera històricament d'entendre la societat on l'home o el poder de l'home sobre la dona és el que ha prevalgut, no? En aquest sentit, les dones que encara es troben en aquesta situació, que desafortunadament són moltes, sí que continuen sent la part més feble de la societat, no? I Càritas sempre diem que donem resposta als més desafavorits, no? Hi ha moltíssimes dones que, a més de patir violència, perquè sabem també que la violència és un fenomen que no té res a veure ni en el poder, ni amb el nivell econòmic, no? Sinó que està en totes les esferes de la societat, però que segurament que una dona amb dificultats econòmiques, amb mancances formatives, amb més dificultats per sortir-se sola, li és més difícil sortir d'aquest cercle de la violència que viu, no? Llavors, per això pensem que des de Càritas és una necessitat, és una demanda, és una de les problemàtiques socials a les de què hem de continuar donant resposta en aquests moments.
Doncs avui hem volgut conèixer aquest projecte de Càritas de la Ciutat a Noia Segarra. Coral Vázquez, moltes gràcies per atendre'ns i bon vespre.
Gràcies a vosaltres. Bon vespre.
Gràcies, Coral Vázquez, coordinadora de Càritas d'Igualada, i també gràcies, Marc Riera, per aquesta entrevista. Continuem a la veu de Càritas amb la segona part, la del testimoni.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La veu dels testimonis.
El testimoni d'avui ens arriba des de Càritas Diocesana de Tortosa. És el testimoni de Joan Calanda, és un voluntari de Càritas a Móra d'Ebre. Allà tenim per conversar amb ell Agustín Castell. Connectem amb ell. Agustín, bona nit, endavant.
Bona tarda i una salutació molt especial als oients de Ràdio Estel. Primer que res, bon any. Hem acabat d'estrenar el 2017 i desitgem que aquest any estigui ple de coses bones, de salut, de joia, d'amistat, de solidaritat, totes aquestes coses que ens desitgem en aquests dies, no? Estem al Bisbat de Tortosa, en el petit estudi de gravació, I qui us parla és el director de Càritas Diocesana de Tortosa, Agustí Castell. I avui tinc la tasca d'entrevistar a un voluntari de la Càritas de Mora. Ell és Joan Calanda. Joan Calanda està vinculat a Càritas des de fa 5 anys, però és una persona d'estes que diem un home de parròquia des de tota la vida. I la seva presència a Càritas, ell mos explicarà que ha hagut un moment en la seva vida que va tindre que, per remuntar-se d'una petita crisi, pues, omplir un temps per dedicar-se als altres, a més com a expressió del seu compromís des de la seva vivència cristiana. Joan, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
I t'han presentat, però jo sí que voldria saber ara que mos explicares quina és la teva experiència o quin va ser el teu primer moment de contacte amb Càritas.
Bueno, el meu primer... Jo he estat sempre una persona molt vinculat a la parròquia de Móra d'Ebre, però fa 5 anys vaig tindre un problema, pues, la pèrdua d'un net, i llavors, pues, bueno, potser en una acció caritativa dels companys que de Càritas van vindre a buscar com a una forma d'ocupar el temps i distraure'm, no? Això va coincidir també amb que des de la diocesana posaven en marxa el servei informàtic del programa MIS i, per altra banda, també estaven pendents de canvi de local a un nou centre parroquial. Tot això pues, ens ha portat a una total renovació de la Càritas local, també amb molta formació, i, bueno, estem intentant fer el que des de la diocesana ens diuen per intentar millorar els serveis de Càritas.
Dono fe de que fa uns dies vaig estar visitant la Càritas de Móra d'Ebre i vaig quedar molt impressionat positivament per la seva organització, el seu treball, les seves idees. Fem-nos 5 cèntims de com és la teua Càritas, la Càritas parroquial de Móra d'Ebre.
Bueno, jo potser, com que és un defecte ja professional, pues, quan vaig arribar a Càritas vaig intentar pues, organitzar-ho d'acord amb les noves directrius que des de la diocesana ens venien. També molt imposat pel programa MIS, no? Vull dir que teníem d'introduir-ho tot d'una manera informàtica i per això necessitàvem organitzar-nos. Aleshores, pues, vam intentar que, complint els deures que teníem de fer com a Càritas, pues, feu lo millor organitzats possible. Això pues, vam intentar pues, buscar obrir un fitxer, ja que no existia. Estàvem una mica en mans de l'assistenta social i no perdre la personalitat de que som la Iglesia, no? Això, pues, a part de donar una entrevista a tota la gent que va vindre i intentar-los ajudar i posar-nos al lloc, pues, vam intentar fer unes targes de Càritas on pues, sempre diem que és una ajuda temporal, a surt del clot on se troben, i poden ser ajudes setmanals, quinzenals o mensuals segons la necessitat. Això pues, ens ajuda a organitzar la distribució d'aliments i, bueno, i saber sempre el que necessitem per a poder cobrir les necessitats de la gent, no? I això també ens permet després pues, introduir-ho informàticament d'acord amb el programa MIS. Sense tot això, la burocràcia, sense perdre el tracte humà en les persones, que és el més important, no? Vull dir que...
Anem a veure, estàs parlant de la tasca organitzada que teniu, la teniu molt ben organitzada. Jo voldria saber quin tipus... Bueno, voldria que diguessis als oients, no? En una zona rural com la nostra, que el bisbat de Tortosa, que tot el bisbat té 200 i pico mil habitants, vertebrat pel riu Ebre, que comença en la desembocadura pels arrossals, va pujant, trobem tarongers, trobem oliveres, trobem vinyes... Quin tipus de gent acudeix a les vostres Càritas?
Bueno, jo a vegades això, en comentaris que et fa la gent, perquè a vegades també la gent som una miqueta propensos a etiquetar-nos, jo dic que la pobresa actual no és la d'abans. Ara, pues, no és la misèria que coneixem de fa uns anys. Ara és simplement pues, el que ens ha portat la crisi, no? Gent que tenia treball, que l'ha perdut, però que té compromisos de pagaments. O sigui, les necessitats, o sigui, no és misèria. Avui en dia la necessitat és d'una altra manera, no? A vegades ens deixem portar per tòpics, no? Que si sol venen els d'una classe o els d'una altra. I jo sempre dic que al final que el 55% de la gent que ve a Càritas de Móra d'Ebre és gent del país.
Efectivament, jo penso que aquesta tònica també és
general. I l'altre 45% són immigrants. Els immigrants quin problema tenen? Que normalment són treballs temporals que tenen a l'època de la recollida de la fruita. Estem en una comarca que és... avui la principal collita és la fruita dolça, no? Aleshores ja des de maig a setembre que solen tindre treball, però la resta de l'any doncs normalment... actualment no hi és. I després hi ha la gent del país que fins ara pues, va tindre un treball, que ara l'ha perdut, però que es troba en la hipoteca, se troba pues, en els gastos familiars que no hi arriba. No és la misèria d'abans, però és la necessitat que tenen d'una ajuda per complementar amb els pocs o cap ingrés que tinguin.
Voldria que m'ho digués un poc. Quina és la teua gran satisfacció al treball de Càritas? Què vas descobrir el dia que vas creuar el portal de Càritas quan vas acceptar la invitació a ser voluntari? Quina és la teua impressió de tot aquest procés, de tot aquest camí que has anat fent?
Bueno, jo a Càritas l'he conegut de sempre, no? A Móra ja fa molts anys que estava instaurat, gràcies a Déu, però ho veia des d'una perspectiva pues, que a vegades, bueno, hi ha la gent de Càritas que ajuda els que ho necessiten. El que he trobat és descobrir, pues, el tracte humà, vull dir, una sensibilitat que abans no tenia, no? Vull dir, sabia que havia Càritas, que s'ajudava la gent que ho necessitava, però jo crec que la riquesa que a mi m'han aportat és conèixer a molta gent, i este tracte humà que és, bueno, s'ha de viure, no? Vull dir que no veure a una gent necessitada, sinó amics, famílies que... I ells corresponen, Vull dir, si els tractes com amics, els tractes d'una manera propera, ells ho agraeixen molt, perquè... conserven la dignitat. Vull dir, lo rebre... A vegades jo sempre dic que és millor donar que rebre, no? Però també s'ha de saber donar. No oferir la sensibilitat de la gent, que es trobin acollits. I això a mi m'ha portat molt.
Molt bé. A veure, dimos quatre coses sobre la teua Càritas, els voluntaris que sou. A més, pues, els camps en els que la gent és atesa. Sí. Número de gent que acolliu.
Sí. Actualment, a Càritas, com a voluntaris fixos, formats en els cursets que la diòcesi ha impartit, som 10. Eventualment, en campanyes, com ara hem tingut fa pocs dies el gran recapte, doncs hi ha molta gent que col·labora en Càritas d'una manera desinteressada, però sol puntualment, no en campanyes. Però els fixos som 10. Actualment, o sigui, fa dos dies vam rebre, vam treure per l'ordenador que durant l'any 2016, en el que portem, ja l'estem a la recta final, hem acollit a 100 famílies i que equival a unes 400 i pico de persones.
Molt bé.
Però això ja dic, durant tot l'any. Actualment tenim unes 80 famílies que equival a 325 persones. I d'aquestes doncs, hem de considerar que un 55% és gent del país i l'altre 45% immigrants. Però que tots són de casa.
Molt bé. No feu discreció. Discriminació,
no,
clar.
No. En absolut.
A veure, m'has parlat de 10 voluntaris. Crec que treballeu al 100% en interès, en dedicació, amb estima a la gent, amb un gran compromís... Però jo sé que tinc un voluntari que tu no m'has comptabilitzat, que a mi l'altre dia, quan vos vaig fer la visita, em va sorprendre. Perquè crec que el conciliari en una Càritas parroquial és un element molt, molt important. Molt important per animar, perquè la seva presència no deixa que nosaltres perguéssim aquella sensació d'estar treballant per l'Església i des de l'Església. Dimos algo.
Bueno, en aquest aspecte tenim la sort que el nostre prior, Anastasi Soriano, és una persona que diu Càritas igual que nosaltres, ens ha sempre costat, bueno, és el primer voluntari i el primer col·laborador.
I vos mime.
Mos cuida molt bé. Sí. Cada dimarts ens porta inclús l'esmorzar. Vull dir, és una persona molt propera i que nosaltres ens sentim molt apoyats per ell i nosaltres realment li corresponem perquè l'apreciem i l'estimem.
Sí, sí, jo veritablement crec que...
És dels, en aquest aspecte sí. Viu lo Càritas, però amb la mateixa intensitat o més que nosaltres.
Sí, l'equip parroquial que té el suport del mossèn, del conciliari, pues, no perd, diríem, la línia del camí i el seu recorregut sempre és certer.
Ens acompanya, està a totes les reunions, sí, vull dir, ens dona sempre el suport, vull dir, i bueno, i quan necessitem...
És d'agrair.
La seva ajuda la tenim sempre.
Molt bé. N'hi ha molts, de mossos aixins. Doncs pues jo la veritat és que sí que te voldria que em digueres algo dels següents qualitats, actituds que tenim per al voluntari. Jo t'aniré fent una llista, te nombro algunes qualitats que són pròpies del voluntari que no poden fallar el voluntari, no?
D'acord.
I tu després me fas... no sé, me'ls prioritzes un poc i me'ls expliques per què creus que aquestes són les que tu veus necessaris i, a més, les veus en els vostres voluntaris, en el mateix com a voluntari.
Sí, sí.
Parlaríem de la constància, de la generositat, de la discreció, del compromís, de la gratuïtat, del ser persones atentes, l'actitud profètica, penso que també és important, persones pacients, la paciència, l'altruisme, persones formades, la formació com un valor, persones amb una presència significativa, que diu algo la seva presència. I després en un grup de tres actituds, que és l'actitud d'escolta, l'actitud d'acollida, d'acompanyament, per ser persones properes. Molt més en podríem posar, però d'aquestes, dime'n tres o quatre que tu creus que són... I a més les practiqueu, les viviu i com les viviu.
Hi ha dues actituds que són, com a punt de partida, fonamentals, que és l'actitud, la formació i, sobretot, l'actitud d'escolta. Per a ser voluntària, hem de partir d'això, tindre una formació, perquè moltes vegades ho veiem o ho pensem d'una altra manera. Hi ha d'haver una formació i una actitud d'escolta. I l'altra, ja en ple funcionament, la discreció i el compromís. El compromís amb la Iglesia, amb el que representem. No som nosaltres qui ajudem, nosaltres som els instruments. I en això no hem de caure sempre en aquest perill de personalitzar-nos, vull dir, hem de parlar... com parla l'Església, en plural. Vull dir que jo crec que nosaltres simplement estem allí per ajudar, però qui ho fa és algú que està per damunt de tots nosaltres.
Jesús.
Correcte.
Sí, senyor. Estem ja finalitzant i jo sí que voldria que feres una crida a aquestes persones que ens estan escoltant, que no són voluntaris, però que tenen disponibilitat i actitud per a ser-ho. Què els diries?
Hombre, jo els animaria, perquè vull dir, Càritas no sol distribuir aliments, Càritas acompanya. Ara, pues, fa dos dies, han fet un reparto de joguets per tots els petits i ho fem des del punt de vista de que són unes festes de Nadal i que a tots intentes aportar pues, l'alegria. Càritas estem intentant apropar-nos a les famílies que necessiten, no sol aliments, sinó companyia, comprensió. Aleshores, jo sé que hi ha gent que des de fora, pues, que si sol hi van estos, si sol hi van los altres, o sigui, jo, que oblidin la crítica, que vinc, que són germans, que ho necessiten, i que nosaltres, pues, bueno, estem fent el que realment creiem que hem de fer. I jo animaria que aquella gent que, pues, que s'apropi, que ho conegui, que l'important al final no és donar, sinó com ho dones,
com
que la persona que ho rep no perdi mai la dignitat i que vinguin nosaltres a l'amic, a la persona que els estima, que els aprecia, que els acompanya.
Jo sé que això ho practiqueu molt bé quan la gent ve a recollir els, o a ser atesos allà a Càritas, no? Que vosaltres, durant l'espera, vos poseu a la fila en ells i esteu xerrant, esteu conversant, vos esteu interessant, pues, no sé, pels reptes que en aquest moment té aquella família o les necessitats que aquella família està vivint. Sé que això ho...
Sí, bueno, perquè
ho
això...
Ho practicàvem.
Correcte, això és el punt de partida. Vull dir, la gent quan arriba a Càritas, abans d'anar pues, allí al mostrador a recollir el lot que tenen preparat, pues, parlem amb ells, ens interessem per la seva família, com estan. Els coneixem a tots personalment, amb els noms, amb la situació familiar. I això ho agraeixen, perquè vull dir, el primer que et dediquen és aquella gran rialla o... Vull dir, saben que mos troben com amics. Vull dir que, i això, pues, al final té una recompensa.
No? Rebre l'atenció de Càritas no és perdre la dignitat, sinó anar trobant-la com a persones, sí, perquè sí, són tractades com a tal.
Sí, sí, que són moments puntuals que tots podem viure, vull dir, que mos hi podem trobar tots.
Efectivament.
I hem de fer el que nosaltres voldríem que fessin amb nosaltres.
Molt bé. Estem celebrant encara les festes del Nadal. Pensem que són unes festes que els hem de viure en comunitat i que som creients pues, des de la comunitat cristiana. I ser voluntari de Càritas és l'expressió del compromís d'esta comunitat cristiana amb els més pobres, més desvalguts, el que el Papa Francisco ens diu, els del que viuen en la perifèria. I, efectivament, Jesús va néixer en les perifèries de Belén. No va néixer en una casa ben acollida, confortable, sinó en la perifèria. I precisament el seu naixement va ser anunciat en aquelles persones que estaven, pues, això, necessitades, pobres, amb oficis indignes, etc. A Déu el trobarem no precisament en els llocs que nosaltres pensem que el trobarem, sinó que Déu mos sorprèn fent-se present en aquells llocs més imprevisibles perquè Déu té l'element de la sorpresa que mos té ahir el captivats. Que acabéssim de passar unes bones festes nadalenques. I, Joan, moltes gràcies per la teua companyia, pel teu testimoni, que penso que a molta gent els farà bé. A mi, per lo menos, ja segur que m'hi teniu quasi captivat. Des de Càritas Diocesana de Tortosa, salutacions cordials i un bon any 2017.
Moltes gràcies i bon any.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
Aquest dimecres, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, visitarà a les 12 del migdia l'empresa Salerm Cosmètics de Lliçà de Vall. Serà aquesta ocasió per signar un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Terrassa. Aquest dimecres, a les 12 del migdia, a l'empresa Salerm Cosmètics de Lliçà de Vall. Recordem, d'altra banda, que dilluns vinent, dia 9, a les 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, se celebrarà l'Eucaristia en memòria de la serventa de Déu Rosa d'Olofeu, en el 13è aniversari de la seva mort. Recordem que la que va ser delegada de Pastoral de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona està en procés de beatificació. Va morir el 5 de gener de l'any 2004. Aquesta missa en memòria seva serà, com dèiem, a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona. I un últim apunt, el director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez, oferirà una conferència a l'edifici parroquial de Tàrrega dilluns vinent també a 8:45 del vespre, tot just coincidint amb l'hora d'emissió d'aquest programa. La conferència es titula La llibertat religiosa a la Catalunya que estem construint. I es fa aquesta pregunta: què hem de defensar els cristians en el procés constituent? Dilluns vinent a 8:45 del vespre, Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona, en conferència a l'edifici parroquial de Tàrrega.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Amb els millors desitjos per a tots vosaltres en aquest any 2017, ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Que tingueu un bon inici d'any, bona setmana i bona Diada de Reis. Divendres, que us portin moltes coses als mags d'Orient, sobretot esperança, feina, millor situació econòmica i que ens porti a tots molta pau i molt de bé. Hem estat amb vosaltres avui, el Marc Riera, que ens ha ajudat, i també Agustín Castell, de Càritas de Tortosa. Vic, amb la diòcesi protagonista, i Tortosa, amb el testimoni, han estat avui partícips especial en aquest programa La Veu de Càritas, en la seva primera edició de l'any 2017. I la resta, l'equip habitual, amb el Toni Huguet a les vies de so, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit, bona setmana i fins dilluns vinent, si Déu vol.